El mar està ple de microplàstics, però també d'una colla d'oceanògrafes que encara no tenen la visibilitat que es mereixen.
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Quan parlem de mars i oceans, les imatges que ens apareixen al cap sempre són les dels grans vaixells, els pescadors, el senyor aquell de l'anorac groc i les barretes congelades, i si no, les fotos en blanc i negre dels exploradors, tots molt intrèpids, amb barbes, lluitant contra els elements. Potser amb una imatge més bucòlica i menys heteronormativa ens ve al cap aquell home venerable del barretet vermell que ens explicava què passava als mars del sud. Com sempre, on són les dones? Doncs a les ciències del mar n'hi ha moltíssimes i, de fet, a la facultat d'oceanògrafes i biòlogues marines n'hi ha centenars. Però a mesura que ascendeixen en la seva carrera, van desapareixent en un triangle de les Bermudes que les fa sortir del mapa. Però ei, prou de llàgrimes salades. En aquest programa també coneixerem pioneres i oceanògrafes que lideren projectes capdavanters i essencials per la biodiversitat del mar.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies. On va brûler le feu. Que du rouge là dans ma tête pour toi. On va briller à deux. Moi je vois rouge et l'allumette pour toi. La Marta Estrada és oceanògrafa i biòloga marina, investigadora sobre el plàncton, principalment, i és una de les tres primeres dones que van arribar a l'Antàrtida des de Catalunya cap a l'any 1984. Si pensem en la història dels grans exploradors, sempre se'ns parla d'homes, ja sabeu, tota la colla, Shackleton, Amundsen, i si pensem també en els grans caps visibles de l'oceanografia, pensem en aquell senyor del barretet vermell, el Jacques Cousteau. Quan l'Estrada hi va anar, ja havia plogut una mica des de Shackleton i companyia, però encara anar-se'n allà era una cosa bastant única i força exòtica. L'Antàrtida, ja us ho podeu imaginar. Encara treballa avui la Marta Estrada a l'Institut de Ciències del Mar, que depèn del CSIC, perquè d'aprendre ella no se'n cansa mai. Encara treballa avui a l'Institut de Ciències del Mar, té 76 anys, aquesta institució que depèn del CSIC, i on ella encara va cada dia, perquè això d'investigar, Marta, és una cosa que és com un coquet que un no pot deixar, o què?
Sí, és com totes les activitats que tenen una part creativa que realment no les deixes mai, oi? Mentre puguis, mentre hi hagi salut.
A veure, explica'm això de creativa, que la gent es pensa que això la recerca no és creatiu.
Home, la recerca, com totes les coses, té una part molt important de treball i, com diuen, de transpiració, però també de plantejar-se hipòtesis, d'interpretar dades i de veure on hi ha contradiccions i on pots avançar, no? I jo, quan he sentit entrevistes de pintors o d'escultors, gent que està treballant quan són molt grans, és que no ho puc deixar. Doncs aquí passa, ja em passa igual, si la salut acompanya. Primer, que encara estic col·laborant en projectes liderats per col·legues, però després de projectes anteriors que hem tingut, inclús que era jo la investigadora principal, queden dades per explotar, i ara estic encara tinc una cua de temes que vull publicar, no? abans ho deixi.
Ara parlàvem dels Amundsen i els Shackletons i també dels Jacques Cousteau de la vida. Tu tenies alguna dona referent quan vas començar en aquest món?
A veure, jo en el meu institut ja hi havia dones més grans que, més o menys tres, no masses, era quasi tot homes, però més grans que jo, que d'alguna manera van contribuir a tancar el gel. Una és la Josefina Castellví, que és bastant més gran que jo, i després dos companyes, el Dolors Blasco i la Tecla Riera, que van entrar potser 3 o 4 anys de becàries abans que jo. I elles sí que van tenir un cert problema perquè, clar, això de dones a fer recerca, com que tothom tenia por de posar-hi masses recursos perquè es casaran i ho deixaran. Però ja van trencar el gel. Crec que amb una d'elles li van preguntar quan entrava, sí, el director de l'època, si tenia nòvio, aquella que justament no en tenia. Ah, molt bé.
La ah, següent... Llavors pot seguir investigant, no?
Sí,
si no,
podria entrar com a becària, suposo. La següent, que tenia nòvio, no li van preguntar, perquè ja no hi devien pensar. I,
bueno, i així us vau escolar una mica.
I llavors, quan vaig entrar jo, ja, bé, ja hi havia dones a davant.
Que... Tot i així, en aquella època, tu, en un dia que vam parlar abans d'aquesta entrevista, em deies, en aquella època t'havies de casar, no hi havia, no hi havia ni instituts a Barcelona, tu eres de Granollers, a més... no hi havia instituts a Granollers, havies d'anar a Barcelona, i era una pèrdua de diners per moltes famílies creure que les dones podien estudiar.
A veure,
no?
Jo encara, sí, moltes conegudes meves havia sentit dir als seus pares que era
si
una...
Si s'ha de casar no val la
que
pena.
Si s'ha de casar, no, com que s'havien de no és que s'ha de casar, com que s'havien de casar no valia la pena que estudiessin. I això, i bastantes conegudes meves van estudiar després de grans, estudiant i treballant, el que van poder. Això era una visió bastant general, i encara tinc ara conegudes, potser inclús més joves que jo, que els hi ha passat això, que els germans tot el que volien, però elles doncs van tenir problemes, oi? Però... Això era una visió i, bé, clar, i fora de Barcelona era més difícil perquè...
Perquè Barcelona estava molt lluny.
Lluny, a la universitat volia dinar i venir cada dia o quedar-se en residència, i jo estudiar el batxillerat sí que el vaig estudiar a Granollers, però en un col·legi municipal, i després ens havíem d'anar a examinar a Barcelona de tot en un dia, no?
Una altra època, però tu per sort vas tenir una família que et va donar molt de suport. Ells eren comptables, però d'alguna manera em vas dir que es van acabar dedicant a l'arqueologia.
El meu pare va haver de treballar ja de molt, molt jove per pagar-se els estudis, i després doncs potser hauria volgut ser una altra cosa, però va venir, bueno, les circumstàncies que va haver-hi, la guerra i de més, però o sigui que es va dedicar a fer de professor mercantil. La meva mare l'ajudava. Però en aquella època a Granollers doncs, hi havia un grup del doctor Llobet i altres, de gent interessada també en temes d'història. Es van repartir una mica el treball d'estudi local. I el meu pare doncs, es va dedicar, que ja hi tenia afició, ja li agradava, a l'arqueologia. Llavors jo estic de petita acostumada al fet de buscar, a veure si hi ha restes per aquí, a veure si aquí es troba ceràmica antiga, a veure si... o sigui, fer-se preguntes, és una recerca. Clar, professionalment...
Doncs, això t'ha anat superbé.
Sí, i a més els meus pares pensaven que les dones havien d'estudiar igual que els nois. Amb això es diferencia, i això vaig tenir sort, si no segurament m'hagués passat com a moltes amigues que, doncs, que feien dos o tres cursos per fer secretariat, per fer, per fer alguna coseta fins que en una oficina fins que es casaven. No?
Que era el tope de totes les aspiracions.
Sí, i alguna, ja et dic, però alguna d'elles després va estudiar diverses coses, però ja treballant i amb més dificultats, oi?
També em vas dir una altra cosa, com vam parlar en aquesta preentrevista, que em vas dir, ara em truquen perquè les dones velles estem de moda. Què vol dir això? Creus que no se us ha tingut prou en compte? O les dones de la ciència? O què és
sí,
el que...
Sí, jo crec que no se les ha tingut prou en compte i que ara s'ha despertat, no en el meu cas concret, en general. Vegeu el Dia de la Dona, tot el moviment que hi ha. Sí. Això fa, és recent. Fins fa poc temps, doncs, realment moltes dones quedaven a l'ombra. I si preguntaves a algú, doncs pràcticament fora de Madame Curie era impossible. Hi ha multitud de dones que han fet coses, algunes d'elles més antigues quedaven sota l'ombra dels marits o sota l'ombra dels directors de tesi o el que fos, no? Vull dir, sí, ara estem amb més demanda.
Però t'agrada això o hi ha un punt una mica d'incomoditat?
A mi personalment m'agrada poc, però ho trobo és com una obligació d'alguna manera respondre a les peticions que et fan. Però això depèn del tarannà de cadascú, eh? Hi ha gent que li agrada parlar i...
Sí, no, jo em referia més si t'agrada
que ara
es vegi,
la gent es preocupi...
No?
Fora del meu cas personal, m'agrada que ara la gent es preocupi de les dones. I m'agradaria més que, a més de fer-les sortir doncs, en taules rodones i de més, es preocupessin d'arreglar temes com la cura dels fills o de la gent gran o millorar el repartiment de les tasques de la llar, que encara cau desproporcionadament en dones i fa que encara hi hagi el sostre, quan diem el sostre de vidre, no?
Sí, tant.
En institucions com el Consejo o la Universitat, suposo que és similar, hi ha la meitat de becaris que de becàries, i a mesura que pugen l'escalafó de categoria, cada vegada n'hi ha menys de dones. De manera que quan arribes als
professors...
Perquè
no existeix la conciliació, i llavors totes aquestes biòlogues i oceanògrafes es queden pel camí.
Jo crec que algunes de les que es queden, o moltes de les que es queden pel camí, és perquè d'alguna manera les obligacions de la casa i de més, i no els hi... no els hi compensa l'esforç que representa seguir, diríem, pujant en, la, en l'àmbit de la seva
ascendre,
carrera.
Ascendre, no?, en aquesta carrera. Em vas dir, jo no he patit exactament discriminació, no, jo no he tingut problemes en aquest sentit, però quan parlàvem dels teus viatges a l'Antàrtida i tot això, em deies, però em fa la sensació, tinc una teoria que a mi em va encantar això, que diu que els països que els importa poc la ciència, com Espanya, han tingut pocs problemes per acceptar les dones a la ciència.
Jo tenia...
A veure, desenvolupa-m'ho.
No, jo tinc aquesta teoria, però...
Però em agrada bastant aquesta teoria.
I això ve de que una vegada vaig llegir unes estadístiques sobre dones en llocs importants, per dir-ho així, i països, diríem, que ara en diríem del tercer món o en desenvolupament, tipus Mèxic o alguna cosa així, teníem més dones en llocs importants que països com Estats Units, no? I llavors és que vaig dir, dius que la classificació...
Més dones,
sí. Uh-huh. Els països...
Pobres, diguéssim.
Bueno, o que en estat de desenvolupament sí. En teníem més. I llavors vaig llegir, per exemple, un article sobre... A Mèxic dius és que la classificació és home ric, dona rica, home pobre, dona pobra. O sigui, i llavors països com l'Aràbia Saudí, les dones poden fer la tesi. No podien, ara sí que crec, no podien conduir, però podien fer la tesi, perquè suposo que es deu pensar...
Que vagin a mirar plàncton,
sí,
no?
Sí, alguna cosa així. Bueno, això, però això no és una teoria científica, eh? Això és una...
Ah, no, però està basada una mica...
Bé, està basada en alguna lectura,
no?,
que jo he fet. Llavors, jo, per exemple, llegeixes que als Estats Units doncs, han trobat, inclús ara, que les dones tenien la meitat d'espai de laboratori que els homes, en una universitat amb el mateix càrrec, no? Uh-huh. Clar, a Espanya les coses funcionen, inclús el repartiment d'espais funciona diferent, però jo no he pogut constatar en el meu àmbit...
El que sí que tu vas constatar, això. Per exemple, quan vas anar la primera vegada el 84 amb aquesta primera, amb aquest primer viatge a l'Antàrtida, amb la Josefina Castellví i la Charo Nogueira, que era una periodista, que d'alguna manera vosaltres vau arribar allà sense gaires neguits, diguéssim, no vau tindre cap situació problemàtica,
no?
I que ja va ser fàcil perquè, diguéssim, que Espanya, per dir-ho clar, anava tard a conèixer l'Antàrtida.
Home, Espanya sí que anava tard, clar. Bueno, penseu que Argentina té, Xile i altres països, doncs tenia bases perquè reclamen una part de territori, no?, que està, diríem, congelat pel Tractat Antàrtic. A l'Institut Antàrtic Argentí ja hi havia dones, a l'expedició aquella ja n'hi havia vàries, vull dir que no és que ja fos... una novetat. Sí, sí.
I com va ser aquell primer... Parlem d'aquell primer viatge, no?
Bueno,
quants anys tenies?
Home, pues mira, calcula.
Els 40?
Sí, el 30. Encara no tenia 40.
Encara no tenies 40.
Però, bueno,
i com recordes aquell viatge?
Home, jo ja portava bastants anys d'experiència oceanogràfica, a nord-est d'Àfrica i altres llocs. I l'Antoni Ballester, doncs, era un investigador del meu institut, que ell havia anat a l'Antàrtida ja l'any 66 i li havia quedat per sempre el cuquet de tornar allà perquè allò, bueno, d'anar a investigar a l'Antàrtida perquè era tan interessant, però no aconseguia que li fessin cas. Tot això, aquest any va aconseguir les seves amistats d'allà que ens invitessin a l'Institut, bueno, els investigadors de l'Institut Antàrtic Argentí a anar-hi, no? Clar, m'ho va proposar. Jo no treballava directament amb ell, jo feia la tesi amb el doctor Margalef. Jo ara mateix,
ara mateix a l'Antàrtida, sí. Agafo el metro
sí,
i vaig.
Exacte, sí, ara mateix. I llavors vam fer un pla de treball perquè encaixés amb el que feien els altres, no? Agafàvem amb aigua, bueno, l'estada, jo recordo l'anada de Buenos Aires, clar, el xoc és que a Buenos Aires era estiu, però feia una calor horrorosa. Nosaltres anàvem equipats com per anar a l'Antàrtida d'hivern i tot va ser comprar roba de baratillo a veure si podíem sobreviure en la calor de Buenos Aires, no?
Uh-huh.
I allà preparar el vaixell perquè l'Antoni Ballester va aconseguir... Clar, una de les coses que volíem fer era prendre aigua en continu del mar, xuclar-la amb una bomba per analitzar paràmetres, perquè, esclar, el vaixell, si va de transport, no es pot aturar cada 2x3. I això va costar bastant, perquè això, que estaven, vull dir, costava bastant perquè no acabaven d'entendre.
I clar, en aquella època hem d'entendre que encara anàvem amb màquines d'escriure, vull dir que no és com ara que amb un mòbil ho comandes
no,
tot,
no?
No,
sí, en aquella època, sí.
Hi havia algun ordinador, però...
Sí, no, en aquella època... El
84, poca cosa.
Sí, hi havia algun ordinador, però... Sí. N'havíem portat, precisament havíem portat el vaixell espanyol el Corriere de Saavedra havien portat ordinadors que ocupaven com aquesta taula d'aquí, i tenien 8 cas, per exemple, no? Un 1130, un IBM 1130. En aquest barc un ordenador nosaltres no en portàvem. Sí que hi havia aparells que registraven, no? O sigui, aparells que feien... per exemple, passaves l'aigua per un aparell i sortia un registre de temperatura i de salinitat, un salinògraf, que va costar una mica perquè, clar, els oficials d'allà... és un vaixell que té tripulació militar, i el ballester doncs explicava el que havien de fer i no acabaven de... Diu, vine, doctor!
Però, clar, m'imagino que aquell barco i tot aquell protocol que estava muntat allà no estava fet gaire per dones, no? Vull dir, allò era un barco...
Em sembla que la tripulació no n'hi havia cap de dones, però hi havia dones investigadores que portaven ja diverses campanyes antàrtiques. Vull dir que això no vaig trobar... Bé, que teníem els nostres camarots, vull dir, compartits amb dones, i... No... I a més portaven, a vegades, persones que anaven a les bases o dones que anaven o tornaven. I tenen bases, per exemple, que hi ha famílies a l'isla del Rei Jordi. No és que fos una novetat que hi haguessin dones
al vaixell. El que sí que m'imagino, no ho sé, però per mi l'Antàrtida gairebé és com un lloc de somni. Per les novel·les, per les pel·lícules. Sí. Tenies la sensació que te n'anaves gairebé com si anessis a la Lluna?
Home, potser la Lluna no, però realment és un lloc de somni. També he de dir, aquesta campanya va ser una mica diferent perquè ells van anar tocant una base a l'altra perquè anaven portant... Llavors va ser, a part de la feina que vam fer, que vam agafar mostres i estudiar-les i vam fer publicacions i després va fer un simposi, doncs, esclar, va ser molt turística perquè com que el vaixell aquest havia d'anar a moltes bases argentines, doncs realment vam veure molt paisatge. Però una campanya normal, potser estàs un mes que veus tres o quasi tots els dies només aigua perquè estàs doncs, a les zones aguantades, igual que sigui, i llavors un dia t'acostes a la base perquè has de portar no sé qui o no sé què.
I llavors... ja hi has anat 4 o 5 cops, no, a l'Antàrtida, des de llavors?
Sí, si no m'equivoco. I realment és un paisatge increïble, no? Aquelles muntanyes gelades, no? Encara que siguin les illes, els icebergs, els foques, els pingüins, perquè tot això, viu del mar, eh?
És... del plàncton, del que tu estudies.
Sí, exacte, sí.
Que és l'aliment de tot.
Hi ha un parell de plantes terrestres a les zones quan, i molts líquens a terra i algun insecte, però vull dir que el gruix del menjar ve del mar allà.
I com era la relació també amb la Josefina i amb la Charo Nogueira? Perquè d'alguna manera era molt important el màrqueting, no?
El mar, ho dic en general, que el fet de portar en una campanya una persona que era documentalista o periodista, escriptora també, crec, no era usual. Marketing en el sentit que, clar, el ballester intentava, suposo, després es va precipitar, anys després, perquè a Espanya van recordar que volien entrar al Tractat Antàrtic, no? I llavors van acabar aconseguint que es fes la base espanyola, però en aquell moment suposo que també intentava doncs, que això tingués una certa ressonància, a veure si les autoritats espanyoles, diríem, agafaven interès en l'Antàrtida.
I això, la relació amb la Josefina...
La Josefina era... microbiòloga, en el sentit que estudiava sobretot bacteris, jo estudiava plàncton, doncs, o sigui, teníem la nostra divisió de la feina, no, per dir-ho així, doncs, molt bona, no, clar. I el ballester era químic, o sigui, esclar, la integració, en punts, inclús amb els argentins, era molt bona.
Tu vas anar a investigar el plàncton perquè, clar, per saber què es pot pescar, s'havia de veure quina quantitat d'aliment teníem, no?
Això era... Jo, llavors, el meu institut es deia Institut d'Investigacions Pesqueres, perquè la raó de ser d'aquests eren diversos laboratoris que després es van independitzar, per dir-ho així. Espanya, diríem, li importava era la pesca. Llavors, no pots saber quan pots pescar si no saps la base alimentària que hi ha. I llavors, doncs, esclar, un institut d'investigacions pesqueres també incluïa estudiar el fitoplàncton, estudiar el zooplàncton, estudiar els corrents. Vull dir que clar, ja hi havia la idea de que no podies estudiar només els peixos sense mirar què menjaven. L'Institut Antàrtic Argentí, a l'Antàrtida també hi ha l'interès per saber coses. Esclar, una cosa és l'excusa o l'impacte oficial d'una recerca, i l'altra cosa és que si tu no saps els mecanismes que hi ha al darrere, no avances. Vull dir que estic segura que, clar, l'interès de l'Institut, almenys dels directors d'allò, potser no, eres donar suport a les bases o el que fos, però també saber el que passava en un mar que era, sobretot, llavors relativament desconegut, perquè anar a prendre mostres a l'Antàrtida no és com anar a prendre mostres al port de Barcelona, oi? 16 de febrero, polo sur. 5 ingleses por el desierto azul.
Ara quan parlem, et passa totes les entrevistes, tothom et pregunta, oh, l'Antàrtida s'està desglaçant, que morirem tots. Clar, tu amb 4 o 5 viatges que has fet no pots saber-ho això, perquè tu hi vas com aquell que va de viatge un dia. Clar. I hi ha unes persones que es dediquen cada dia a mesurar la temperatura. No ho ha de dir la Marta Estrada, si el món s'està desglaçant o no. Però amb què diries que ha canviat?
Exactament.
O sigui, en els teus viatges o amb la teva percepció?
Mira, és el que deies, la meva percepció és com si un mes de març vens a Barcelona i aquell dia, mira, doncs d'aquí 3 dies hi ha l'onada de fred, o està normal, i o vens avui i sembla que estiguis al maig. I allà passa una mica igual. Si sabem el que passa és perquè, doncs, entre els satèl·lits, sensors remots i bases que hi ha i registres, l'Antàrtida és molt complex. Hi ha unes zones que no s'estan escalfant, però la península, que és la zona que va més al nord i més temperada, sí. I llavors el gel marí, en uns llocs doncs el vent en porta més, en altres llocs n'hi ha menys. Està perdent gel també la massa continental, però esclar, és un continent, no és com l'Àrtic, que és el mar. Llavors, la meva percepció, l'última campanya que vaig fer, que va ser el 2015, ens va ploure, per exemple, i la sensació que tenia és d'estar un dia, com si estigués gairebé un dia de tardor per aquí. Però, clar, això pot passar un dia perquè també tens allà, doncs, ja veu sentir o veu, vaig llegir fa uns mesos, no? Penso que va ser l'any passat, que havien registrat unes temperatures rècord de calor. Mm-hmm. El mateix que aquí, no? Clar,
però la contaminació sí que la podeu observar o no?
La contaminació... Esclar, n'hi ha menys, això n'hi ha menys, però per exemple, esclar, l'Antàrtida no té població autòctona. A l'Àrtic sí que, per exemple, tinc entès que per la qüestió de circulació de vents hi ha contaminants dels que generem en les parts industrials, no?, que estan... O sigui, estan més contaminats alguns inuits d'allà que no pas nosaltres, oi? Perquè es concentra, sí, alguna... Però la contaminació, en principi, doncs, esclar, la gent d'allà, de les bases, està poc, relativament poc temps.
Però tu l'has vista, tu, que...
No
a l'Antàrtida, eh? En general. Quan tu investigues el plàncton, té unes conseqüències en el plàncton, en el plàncton marí, no?, la contaminació.
A veure, el plàncton marí és com les herbes a terra, no? Si és un lloc que hi ha molta, per dir-ho així, doncs, molta porqueria, però el que tens és unes herbes, tens unes herbes en llocs d'unes altres. Uh-huh. Doncs el plàncton va ser igual. El Mediterrani en general és un mar pobre i el plàncton d'alta mar, doncs, és més o menys és el mateix que hi havia, doncs, fa molts anys. A prop de les costes, doncs, depèn del que passi, no? Si venen molts nutrients de terra, tens plàncton, o sigui, nitrats, fosfats, o més, doncs, o amoni, o el que sigui, tens plàncton més oportunista. Si és a la vora, molt a la vora de la costa i de més, i allà, doncs, perquè sí, es reuneix molta, hi ha poca dispersió de l'aigua, doncs pots tenir proliferacions, inclús per exemple d'algues, microalgues bèntiques que s'enganxen a la roca, i poden, de vegades, doncs, fan aerosols que poden donar irritació respiratòria, per exemple. Això passa, hi ha una alga que es diu el gènere Austriopsis, que ho causa en platges del Mediterrani, no?
Vull dir que... O sigui, tu quan vas a la platja no pots deixar de veure coses, no? M'imagino.
Home, esclar, generalment en les aigües del Mediterrani, si vols veure plàncton has de concentrar-la, no? Però, esclar, si veus, sí, una zona que està verda o veus que hi ha un boc enganxat a les roques, és aquí.
Dius, aquí passa alguna cosa,
sí,
no?
Sí, esclar, hi ha llocs que és natural, però molts llocs que no, que és perquè... però, esclar, si no hi ha un plàncton, n'hi haurà un altre, de fet. Doncs, ara,
tu em deies, clar, una cosa molt bonica, ara fa una estona, que em deies, el plàncton no en sap res de contaminació. O sigui, és nosaltres que ho sabem.
Clar,
no?
La contaminació, certament, és una cosa que està fora de lloc, no? El plàncton és com... Bueno, per exemple, hi ha plàncton tòxic, que a nosaltres ens molesta. Quan hi ha musclera, els llocs que es cultiva musclo, de vegades, si... Esclar, són llocs que hi ha d'haver-hi molta... Molt, per dir-ho així, molts nutrients pel plàncton, perquè si no, el múscul filtra plàncton, si no, ja no creixeria. De vegades hi ha proliferacions, segons si l'aigua està més... diríem,
més bruta menys, o més...
Més temps... Sí, bueno, sobretot si està... Més que bruta, bueno, els nutrients, sí,
més estancada, plàncton,
més estancada, no? Uh-huh. I de vegades les proliferacions són de plàncton tòxic, per això s'ha de... El múscul legal, doncs, s'ha d'analitzar, que no tingui toxines. Però, esclar, plàncton tòxic és com si diem les plantes tòxiques a terra. Elles tenen toxines per les seves funcions, potser defensa, o potser és un subproducte d'alguna altra reacció. És nosaltres, diem, això és tòxic, però és tòxic, que és una visió antropocèntrica,
sí,
no?
Sí, exacte.
Però, clar, ells,
no de les plantes.
El plàncton ja tòxic, ja no tòxic per nosaltres. Catched up on all set, it's a lock in here, until
silly says so. A little bump from a car keys, sit back, darling.
Encara estàs treballant a l'Institut de Ciències del Mar i vas cada dia, podríem dir que tens com un càrrec, com si fossis una...
Bueno, un càrrec, tinc un permís per estar, com si fos emèrita.
Com si fossis emèrita, té un altre nom, sí. Amb el Consejo Superior d'Investigaciones sí. Científiques. Quan estàs allà treballant amb tota la generació jove de dones biòlogues, oceanògrafes, què és el que et crida més l'atenció o què és el que et dona esperances o com veus el planter d'avui?
Home, realment la quantitat ha augmentat moltíssim. Bueno, des que vaig entrar jo ara, hi ha molt planter. Altra cosa és veure, doncs, vull dir, és difícil pels joves trobar una plaça més o menys estable, no? Però el que jo penso és que l'experiència...
I la investigació se segueix pagant molt malament, no? Segueix... La investigació se segueix pagant molt malament.
El problema malament. Més que pagant malament és que hi ha molts anys que estàs en una situació precària, en el sentit de que ara una beca de 2 anys, ara no sé què, 2 anys aquí, ara vaig a l'estranger, ara torno, ara no sé què, ara un contracte... S'intenten fer coses, però Espanya moltes vegades va com les muntanyes russes, no? Després ve una crisi i queda aturat. Aquest any passat tinc entès que ha estat relativament bo per les places, suposo pels fons europeus, veurem què passa l'any que ve.
Doncs Marta Estrada, moltes gràcies, i encara tens ganes de tornar a l'Antàrtida o no?
Sí, però passa que ara no em disgustaria. El que passa és que ara ja com a membre d'expedicions oficials crec que seria
però
molt
difícil.
Però
com a mèrit s'hi pot anar o no?
A veure, primera que no els agrada la gent gran, pels problemes de salut que estadísticament que pugui arribar. Segona, que amb vaixells oceanogràfics les places són limitades i el més normal és que hi vagi gent que està en actiu i que té la carrera per davant. Si tingués moltes ganes i molts diners, doncs podria anar-hi amb una expedició, per dir-ho així, turística, que vaja, de moment, doncs, hi ha altres llocs per
molt
anar.
Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies Marta Estrada, oceanògrafa, biòloga marina, investigadora sobre el plàncton i com dèiem que encara treballa avui l'Institut de Ciències del Mar, que depèn del CSIC. Gràcies per haver vingut avui a explicar-nos tot això.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Que el feminisme no et faci por. Escolta Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Si obeixes totes les regles, t'oblides de la diversió. Katharine Hepburn, actriu.
No podem fer un programa sobre oceanògrafes i no anar a tocar el mar. I per això vam enviar com una de les més intrèpides en un dia de ventada màxima, jugant-se la vida, a la Cristina Sáez, que se'n va anar a conèixer l'Anna Sánchez Vidal, una oceanògrafa, aquest cas de veritat, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Que no tot és l'Antàrtida, oi que sí, Cristina?
I tant.
Et va jugar una mica la vida, no? Ho sentirem al reportatge, que hi ha una ventada de morir-se, no?
Hi havia una ventada de morir-se i afortunadament no hi ha vídeo, perquè si no em veuríeu fent mans i mànigues amb l'abric per intentar que l'aire, que el vent, no es colés amb el micro. O sigui, va ser...
Un drama. Escolta, per un altre dia vull el vídeo.
D'acord.
Parlem de l'Anna Sánchez Vidal. Qui és?
Doncs l'Anna Sánchez Vidal investiga contaminació per microplàstics a la zona de la costa. Ella és professora agregada de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona i fa poc, atenció, li han donat una distinció ICREA. I direu, i això què és? Doncs això vol dir que és molt, molt bona, perquè és un programa que té la Generalitat de Catalunya per fitxar el millor talent, sigui d'on sigui, i se l'emporta als centres de recerca i a les universitats.
M'encanta. Que ens en donin una a nosaltres, no? Dic, no som prou bones.
No som científiques.
Exacte.
Doncs l'Anna estudia els famosos microplàstics. I què són aquests microplàstics? Són aquells petits fragments de plàstic que es poden generar amb la típica ampolla de plàstic quan es degrada una mica, però també, i això em va sorprendre moltíssim, amb la roba que portem. O sigui, tot el que és de polièster, de licra, cada vegada que el toquem, genera microfibres, que són microplàstic, i quan fem rentadores ni t'explico. I tot això, aquests trossets de plàstic van a parar al mar, i es calcula que cada any n'hi arriben 0,5 milions de tones d'aquests microplàstics als oceans.
De la mida d'una formiga, però clar, a poc a poc, una bestialitat, no?
Sí, sí, de fet són un greu problema per la salut humana, per les nostres hormones, evidentment, pel medi ambient i per la resta d'animals. Doncs, com et deia, vaig anar a parlar amb ella a la Barceloneta, a la platja de Sant Sebastià, un dia que feia molt de vent, ja ho notareu, i l'Anna va voler que ens trobéssim allà perquè és on s'ha documentat la major concentració de microplàstics per metre quadrat al Mediterrani. Van trobar-ne fins a 45, imagineu-vos.
45 què?
Microplàstics en un metre cúbic d'aigua.
Això és molt, no?
És moltíssim. Imagineu-vos allà 45 formiguetes nedant al sobre de l'aigua.
Aquest paper de caramel probablement avui fa molt de vent, hagi vingut d'una ventada que l'ha portat en aquesta zona propera a la platja. El mateix vent o la força de les onades serà el que l'engolirà i es transportarà flotant pel mar fins que es vagi trencant a trossets més petits. La llum ultraviolada el anirà degradant, el anirà descolorint i al final passarà un ciutadà amb una taula de paddle surf arrossegant una xarxa i aquest trosset li anirà a parar a dintre. Hem vingut a la platja de Sant Sebastià, a la Barceloneta, perquè és el primer punt on vam començar, el primer lloc on vam començar a agafar mostres del projecte Surfing for Science, on investiguem microplàstics que floten a la zona costanera. I és aquí on vam veure aquesta gran variabilitat en les concentracions de plàstics. Hi ha dies que no n'hi ha, hi ha dies que n'hi ha molts, hi ha dies que n'hi ha concentracions les màximes enregistrades a la Mediterrània, per exemple. El projecte Surfing for Science és un projecte de ciència ciutadana que neix de la necessitat d'entendre quina és la quantitat de microplàstics que estan flotant als oceans, d'on provenen, com es transporten i quin és el seu origen principal. There's one man, he's like the wishful thinking.
Els microplàstics, i de fet qualsevol objecte de plàstic que arriba als oceans, són un greu problema per als animals que hi viuen. I és un problema que creix i que creix, perquè només a la darrera dècada s'ha fabricat més plàstic, que ja sabeu que procedeix del petroli, que en tota la història de la humanitat.
Espavilat.
De fet, les darreres estimacions diuen que l'any es produeixen 12 milions de tones de plàstic i que almenys 500.000 van a parar als oceans. I això és un problema pels animals que hi viuen. Els petits sovint s'hi posen a sobre i poden viatjar llargues distàncies i convertir-se en espècies invasores al lloc on arriben. D'altres animals més grans, i segur que heu vist milions d'imatges per internet a les xarxes socials, es mengen aquests microplàstics que els confonen amb menjar i això els acaba matant. És molt trist perquè se'n senten tips, perquè tenen tot l'estómac ple de plàstics, no mengen el que necessiten i acaben morint d'inanició. I, per cert, aquests microplàstics també passen a la cadena tròfica. Està clar que si se'l mengen els peixos i nosaltres ens mengem els peixos, acaben a dintre.
Escolta, no em diguis que he de deixar de menjar escamarlans.
Doncs l'Anna el que vol saber és d'on venen aquests plàstics que trobem a la vora de la platja.
Vam dissenyar una xarxa d'obtenció de mostres científiques que permet ser arrossegada amb embarcacions sense motor, com paddle surf, rem o caiac. Resultes d'anar fent les proves amb aquesta xarxa de pesca de plàstics en zona costanera, en aquesta mateixa platja on estem ara, la platja de Sant Sebastià, vèiem que la gent estava molt interessada, què és el que feu, quin és l'objectiu del vostre estudi, i molta gent ens preguntava si podia participar, i és a partir d'aquí on ens vam animar i vam decidir que obrir-ho a la gent era una bona manera nosaltres de tenir mostres científiques fora de l'abast de les nostres mans, tots sols això no ho podríem fer, i d'altra banda, empoderar els ciutadans. El plàstic, malauradament, no es degrada, per això l'utilitzem, perquè és durable i és persistent i és econòmic. Per tant, com és durable, si ens dura a nosaltres, també dura en el medi. De fet, l'única gent que degrada el plàstic és la llum ultraviolada. Diem que el plàstic tarda 500 anys, 1.000 anys en degradar-se, però la veritat és que no ho sabem. S'escapa de qualsevol escala que sigui mesurable per nosaltres i ja només això ja és una bona raó com per no utilitzar-lo més. En el projecte Surfing for Science hem observat que més d'un 70% de la gent que participa al projecte són dones. Són més actives a nivell d'activisme. Les dones també perceben més els riscos de la contaminació sobre el seu propi cos, sobre el seu entorn, i les dones tenen més sensibilitat ambiental. És veritat que temes de canvi climàtic, temes de contaminació, a les dones els afecta més, potser també per temes de responsabilitat. Em posa molt nerviosa el veure contaminació, el percebre que ens ho estem carregant tot. I em posa molt nerviosa percebre els efectes del canvi climàtic. Doncs la tramuntana ha deixat de bufar, els rius estan secs, el mar està contaminat, l'aigua cada vegada és més calenta. D'aquí surt una mica la meva necessitat de dir, bé, d'on ve aquesta contaminació? Hi ha una qüestió de gènere molt important en termes de sensibilització i en termes d'investigar, no? els efectes de la contaminació, els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes i en el que jo em dedico especialment, sobre els ecosistemes marins. Moltes de les investigacions, m'atreviria a dir, un percentatge superior a 60% de les investigacions pel que fa a la contaminació per plàstics als oceans està feta per dona i està liderada per dones. I aquí a Catalunya també tenim que la gran majoria de les investigacions en termes de contaminació i de plàstics són fetes per dones. Llavors això vol dir que estem més sensibilitzades amb el problema o que tenim més interès en aquest tipus de temàtica.
Estem sentint a l'Anna Sánchez Vidal, que ella va estudiar doncs, Ciències Mediambientals a la Universitat de Girona, però clar, com arriba a l'oceanografia? Perquè jo sé que ella és de Banyoles, però allà només hi ha un llac i un monstre. Potser s'hi va llançar, no? O què?
Doncs això no m'ho ha explicat. El que sí que em va dir és que el darrer dia del darrer examen dels seus estudis va veure un cartell que deia «Vols venir a l'Antàrtida? Vols investigar en temes d'oceanografia? Truca». I ella va trucar. I així va començar la seva carrera científica, i no sempre, és clar, a la Barceloneta.
Escolta, m'encanta, eh? Jo també vull trobar un cartell d'aquests. Vols venir a l'Antàrtida?
He estat a l'Antàrtida 2 vegades i a l'Àrtic també 2 vegades. De fet, aquest estiu hi tornem. A l'Àrtic anirem a la zona que hi ha, que s'anomena l'Estret de Dinamarca, entre Groenlàndia i Islàndia. Les primeres campanyes en les que jo vaig estar eren minoria, havíem arribat a ser 2 mesos amb un vaixell on hi devia haver una 70 d'homes i 2 dones. I ara actualment ja hi ha expedicions oceanogràfiques on el 100% dels científics són dones i la tripulació dels vaixells cada vegada estem més acostumats a veure dones doncs, com a cap de màquines o com a oficials, etc. Llavors és evident que hi ha un canvi cap a bé, no? El que hi ha a la carrera científica i a l'acadèmia és el que anomenem la canonada foradada. Al llarg de la carrera científica, les dones, com gotes d'aigua, es van perdent. Pensa que durant anys, professors que anaven convidats a signatures a explicar experiències eren homes, conferències inaugurals eren homes, membres de tribunals eren homes. Llavors les dones no hem estat visibilitzades i hem tingut, penso jo, una mica el síndrome de l'impostor, no? El síndrome de jo no seré, jo no puc aspirar a una plaça de professor o una plaça de catedràtica perquè no m'ho mereixo, perquè al llarg de tota la meva carrera científica jo he vist que els únics que ho eren homes. I una mica aquesta manca de visibilització és el que ha fet que les dones anessin tirant la tovallola. La diferència entre les meves primeres campanyes, fa uns 20 anys, i ara, penso la més important és que jo he crescut molt. Jo me n'he donat molt compte de quina és la situació de la dona en vaixells d'investigació, quina és la situació de la dona en la recerca i quina és la situació de la dona en la societat en general. Llavors, fa 23 anys, quan vaig començar, no n'era conscient de que tot això estava de la problemàtica, no? De com un petit comentari, de com petites accions i de com aquesta invisibilització constant fa que les dones anem a poc a poc fent passets enrere. Ara en soc molt més conscient i, evidentment, ho treballo molt a nivell de grup, ho treballo molt a l'aula també, no? de com empoderar una mica les dones perquè no fem aquest passet enrere, sinó que hem de formar part d'aquest flux d'aigua que es transporta a través de la canonada. No s'ha de perdre ni una gota.
Les dones i els dies. Mudellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
Sol Picó, ballarina i coreògrafa. Cada vegada tenim menys relació amb el nostre cos. Només ens relacionem de coll cap amunt. I això ho hauríem de canviar. I've been watching you for some time. Can't stop staring.
Ja portem una estona de programa, hem sentit a la pionera de l'oceanografia a Catalunya, la Marta Estrada, també l'Anna Sánchez Vidal, i les dues d'alguna manera ja han començat a deixar anar que hi ha moltes dones treballant en aquest sector, però encara no és paritari. Això, de tot això, ho sap molt la Mònica, perquè Mònica, Homs, no em mires amb aquesta cara, tens dades, oi?
Tinc dades, Montse. De fet, són les dades recollides al Pla d'Igualtat de l'Institut Ciències del Mar, que és un dels principals centres de recerca marina a Catalunya. Aquí s'assenyala que més del 75% dels grups de recerca del sector estan liderats per homes. Cap sorpresa. Això, Montse, ens ho ha dit l'Esther Garcés, que és biòloga marina, i que juntament amb la Sílvia Donoso i la Maria Gràcia Puba és una de les autores d'aquest Pla d'Igualtat.
La carrera de les dones està marcada per una segregació vertical. Això vol dir que, en principi, doncs, les etapes predoctoral i postdoctoral, doncs, la presència d'homes i dones és força paritària. Hi ha un efecte tisora a mesura que puges com a de categoria professional.
Vaja, resumint, que al principi hi ha moltes dones al laboratori i estudiant la carrera, però com ja hem explicat abans, la cosa va minvar a mesura que sentim en la carrera. El famós aquell sostre de vidre, de ciment, de formigó, que ja no sabem com dir-li, però que la cosa està fatal, vaja.
Sí, no és l'únic biaix que van veure quan realitzaven aquest pla. Dins de les ciències marines, les temàtiques de les investigacions que duen a terme els homes i les dones també són diferents.
Si mirem els percentatges de dones, veiem doncs, que els departaments com biologia marina i recursos són altament feminitzats, entre un 58% i un 56%. A geociències també hi ha paritat, hi ha un 50% d'homes i dones. Ara bé, si anem al Departament d'Oceanografia Física, veiem doncs, que aquest percentatge és molt menor, hi ha un 34% de dones. És un departament doncs, que està altament masculinitzat.
La física, eh? La física masculinitzada, que estrany.
Sí, no és casualitat. Recordes el programa de la setmana passada? Ja parlàvem una mica d'això. Però pensa que, a més, aquestes dades les va recollir l'Ester el 2021.
Vull dir que són de fa dos dies, eh?
Són de fa dos dies. Gràcies als plans d'igualtat s'està millorant una mica, però abans la cosa encara estava molt pitjor.
Però vaja, Mònica, ara hem dit tot això, ja sabem que les dades, doncs, a poc allò va molt lents, aquesta paritat que dèiem, però aquest reportatge no tot és plorar, oi que no?
No tot és plorar. Hi ha dones i professionals fantàstiques liderant projectes pioners dins del món de les ciències del mar. És, per exemple, el cas de l'Emma Sabrián, que és biòloga marina del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que és un dels centres de referència, i ha dedicat la seva vida professional a estudiar els boscos submarins d'algues, els que estan a poca profunditat.
Aquests boscos haurien d'estar tot arreu. Però ara, el que més probable, si et poses unes ulleres i un tubus per aquí a la costa catalana, és que no en vegis. En queden, però zones molt concretes. La Costa Brava, Cap de Creus, Amedes en trobes també de profundes, etc. A Balears, el seu estat de conservació és molt millor. Aleshores, si tu tires, per exemple, anant a snorkeling a Menorca, és probable que les vegis. D'acord? Però aquí a Catalunya, als anys 70-80 van desaparèixer moltes. Probablement és per la mala qualitat de l'aigua que hi havia en aquell moment, que avui en dia és molt millor.
Que desapareguessin aquestes comunitats va ser sobretot a causa de la contaminació. Ara ja tenim més normatives per protegir aquest tipus de boscos marins. L'Emma treballa per veure què és el que afecta aquestes espècies i què les perjudica, per tant, però també per intentar restaurar-les i que tornin a estar com estaven abans. L'equip que lidera es diu Marine Forest i, juntament amb l'Institut Espanyol d'Oceanografia, van impulsar un nou mètode per aconseguir introduir noves poblacions d'aquestes algues al Mediterrani.
I el que vam fer és buscar les maneres per agafar branques que estan fèrtils, perquè m'entenguis, porten els fruits a les branques i les posem o bé en la zona on volem restaurar o bé en tancs i aquaris on els hi posem un substrat, roques, i ells s'assenten, germinen, comencen a créixer i quan ja són ben petitones però han crescut, les poses en el lloc a restaurar. Així evites malmetre les poblacions donant.
Tot això que ens ha explicat, com et pots imaginar, Montse, no es fa caminant. Elles ho fan bussejant. De fet, ho fan amb busseig científic. L'Emma Sabrián utilitza aquesta tècnica des que va entrar al sector.
nosaltres fem servir l'eina del busseig per anar a la natura, però sí que és bastant masculí i a vegades has de demostrar que com a dona busseges igual o més bé que amb els homes, ho has de demostrar quan amb un home no se li... no, no t'ho plantejaries mai.
Home, les veteranes d'aquest programa recordaran la història de la Mercedes Vilanova, que va ser la primera bussejadora d'Espanya, que justament quan es va presentar l'examen va haver de fer veure, que ella es va negar rotundament, a fer veure que no nedava tan bé com els homes. Li van demanar perquè ells no es deprimissin. Va acabar guanyant i va aconseguir la llicència. Mercedes Vilanova, que ara té 90 anys i que ens escolta.
Doncs una reina.
Ara són més les científiques catalanes liderant, com dèiem, projectes al voltant de les ciències del mar, però durant molts anys el fet que hi hagués una dona al capdavant era pràcticament anecdòtic. És el que t'explica una altra de les persones que has entrevistat, oi?
Sí, Montse, la Marta Coll. Ella és oceanògrafa catalana, però a més és la vicedirectora d'estratègia científica de l'Institut de Ciències del Mar.
Quan tu entres i t'emmiralles amb gent que t'inspira, doncs totes aquestes persones que veus al voltant teu, dius, oh, jo dintre de 10 anys o 20 anys voldria ser com aquesta persona, doncs hi havia molt poques dones. Llavors era molt difícil trobar aquests miralls que fossin dones com jo, no? Llavors sempre eren homes, doncs molt inspiradors, però bueno, que hi ha una part de la població que no la trobes en determinats ambients i això doncs, jo crec que limita en molts aspectes de la vida professional.
Home, em sembla que totes havíem vist el senyor Jacques Cousteau del barretet vermell i clar, fa una mica de por sentir que ets l'única, oi?
Sí, o que hauràs de ser la primera. La Marta estudia i investiga com trobar l'equilibri entre els recursos del mar que nosaltres utilitzem i la capacitat que té el mar de regenerar aquests recursos. És a dir, intenta assegurar que no el gastem més del que es pot gastar, bàsicament.
Sembla la meva mare, no, llavors?
Sí, o la meva. Ella posava d'exemple una investigació que han estat fent durant els últims anys per intentar averiguar per què ha disminuït tant la població de sardines. Pensa que es tracta d'una espècie que abans era molt abundant i que tradicionalment s'havia menjat molt i era fins i tot barata, però que durant l'última dècada ha patit una baixada enorme, n'hi ha moltes menys.
I no són tan grosses com abans, eh?
Una cosa que hem trobat, per exemple, és que la sardina és una espècie que es reprodueix a l'hivern. Que han de baixar molt les temperatures o baixar les temperatures de l'aigua perquè ella es pugui començar a reproduir. Doncs què ens està passant últimament? Doncs que els hiverns són molt càlids. I el que nosaltres diem la finestra de reproducció de la sardina doncs està disminuint, s'està tancant, perquè cada cop troba menys dies on es pot reproduir. Això fa, doncs clar, es reprodueixi menys, tingui menys èxit i hi hagi menys individus cada any, aquests individus creixin menys, puguin menjar menys.
Individus vol dir sardines, eh?
Individus vol dir sardines, efectivament, i això no només provoca que nosaltres anem al mercat i haguem de pagar les sardines de preu d'or, sinó que també és greu perquè les sardines són una part important de l'ecosistema marí i el lluç, per exemple, menja sardines. Per tant, si no hi ha sardines, potser acabarem sense tenir lluç tampoc. Ho hem de cuidar.
Hem parlat d'escalfament global, de canvi climàtic, de contaminació, de molts factors i pressions que afecten el mar i que tenen un impacte directe en els ecosistemes. De moment, la sensació que he tingut jo és que totes les dones es preocupen molt per l'impacte ambiental, oi que sí?
Sí. I, de fet, vull parlar-te d'un altre que també estudia l'impacte ambiental i aquestes pressions que mencionaves. És la Cristina Llinares. Ella és la coordinadora de seguiment de la biodiversitat de l'Institut de Ciències del Mar i mira com interactuen totes aquestes pressions juntes amb els ecosistemes marins. Ens posava l'exemple dels coralls, que encara que el nostre cap sembla que només estan en els mars tropicals del Carib, també estan al Mediterrani.
Tenim boscos de gorgones, de coralls molt desenvolupats, que són hàbitats que fins i tot són essencials per la pesca, perquè hi viuen moltes espècies que després s'hi poden pescar. Aquests hàbitats, per exemple, han estat molt malmesos per la pressió de pesca, no? No la pressió directa, perquè no són espècies comercials, sinó per l'impacte destructiu que poden tenir algunes tipologies de pesca, sobretot les d'arrossegament, no? L'arrossegament.
Aquest és un tema que sembla banal, però és molt important perquè, clar, amb les grans xarxes d'arrossegament, segons diuen, no es pot triar tot el que s'agafa, sinó tu en portes tot una mica.
Sí, i això és un impacte directe en els ecosistemes del mar. I durant els últims anys ha estat una de les claus de les investigacions de la Cristina. Per fer-ho, va viatjar molt, sobretot en els anys del doctorat i el postdoctorat. Va estar treballant a Marsella, a Califòrnia, a Austràlia, a Hawaii. Eren uns anys en els que hi havia molt poques dones i, de fet, algunes vegades ella era fins i tot l'única.
Quan feia la carrera, no? Vull dir, quan feia el doctorat, clar, em dedicava a un tema que era pràcticament masculí, perquè era ecologia marina, amb busseig, tot eren d'homes, i quan anava a congressos, clar, i normalment, no, quan signes els articles, no, o abans no posaves tot el nom, posaves la inicial, no? I era C.Linares, no? I aleshores sí que em vaig trobar algunes primeres reunions, quan vaig començar, no?, apareixen els congressos i tals, que la gent, que molts col·legues es pensaven que jo era un home. No estaven gens acostumats.
Això ja t'ho diu tot, Montse. Elles van començar en un món que era així. Ara la Cristina té un equip absolutament paritari. Hi ha tantes dones com homes a l'equip que lidera.
Que curiós que les dones quan tenen equip sí que mirin que tot sigui paritari. A vaja, com sempre, acabem els reportatges dient que ens queda molta feina a fer, que en temes de paritat de gènere ens hem de posar les piles, però després d'escoltar aquestes científiques també hem de veure que hi ha moltes dones treballant fent bona feina i que, per tant, al final, tota aquesta tasca que fan segur que tindrà una recompensa. Mònica Oms, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Montse.
Anem a buscar peixets.
Les dones i els dies. Els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili, a Catalunya Ràdio.
Que la ciència té implicacions en la vida diària, no cal dir-ho. La Maria Climent, escriptora de Les Terres de l'Ebre, ens ho explica. Avisa barcelonautes, canyuts són navalles.
Ma mare m'explica que quan era minuda i anava a la platja del Trabucador, on sons pares agafaven canyuts, que sortien de baix la sorra a la voreta i els estiraven. Quan jo anava amb ma mare de minuda a la platja del Trabucador, ja no em vaig veure mai cap de canyut, però feien tallarines, una a una, en les mans, un grapadet llau, per fer-les a dinar. Quan jo vaig amb ma filla a la platja del Trabucador, si és que mos ve de gust pagar per entrar-hi, darrere d'un mur de caravanes veurem la mar, les mars, la mar brava i la mar planeta, la de la part de la badia. En termes de fer tallarines, no cal fer gaires diferències entre la brava i la planeta, que diem a casa, perquè ja no se'n troben ni a una banda ni a l'altra. Suposo que ma filla, quan sigui gran, a sons fills, si és que en té, els explicarà que la mar del Trabucador hi comptava caits surfistes. Suposo que és l'evolució, el mercat, l'oferta i la demanda, el capitalisme, tot això, ja m'enteneu. Passa que l'any passat també es van morir tots els musclos de la badia dels Alfacs, els de la temporada i els de la següent, perquè l'aigua estava massa calenta, aquella calorada que va fotre l'estiu passat, la deveu recordar. No dic que aquest estiu no n'hagi d'haver, perquè em sembla que pagant un dineral se'n van col·locar cries noves perquè n'hi haguessin enguany. I potser aquest estiu que vindrà no farà aquella calor i no es moriran, qui sap. Però t'imagines que sí? Que ja cada estiu fa aquella calor o més i no hi haurà mai més musclos del delta? I potser ma filla tampoc els coneixerà. Però en fi, qui sóc jo per demanar que s'ature la roda que fa girar els diners del món?
En aquest programa hem après que perquè totes les oceanògrafes i biòlogues marines tinguin l'espai que es mereixen, cal que es donin les condicions perquè aquestes dones es puguin dedicar a la recerca. És a dir, fer que la conciliació sigui real, que tenir família no les penalitzi i també que s'abandonin les creences estúpides com que el mar és cosa de mascles.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet bussejant, com sempre, Cristina Sáez, Mònica Oms, Clara Ardèvol, Susana Ortega, Rosa Silloé, al Periscopi, i des de la Costa Daurada, Montse Virgili. Acabem amb una cançó enigmàtica dels Cocteau Twins, perquè si hi ha alguna cosa que és veritat i hi ha alguna cosa que tenen els oceans, és el poder de fer-nos somiar. No ens ofeguem en un got d'aigua, avui ja salpem. Però hi tornem la setmana que ve, com sempre, a mitjanit. I, per descomptat, el podcast. Bona nit, oients.